Al matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia per notar més calor, perquè el sol prendrà el protagonisme a la pluja i ja podrem aparcar el paraigua al paraigüer de casa.
Ara tenim 14 graus a Palafrugell, 15 a Palamós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui torna l'estabilitat meteorològica, que és dijous 13 de juny del 2024. Un dia que ha començat fresc, però que a poc anirà recuperant les temperatures amb màximes de fins a 25 graus. Avui al Supermatí ens llevem amb el dol per la mort de l'activista cultural Lluís Molines, una personalitat que ja forma part de la història recent de Palafrugell, una de les persones més estimades, més conegudes, influents i admirades del poble. Les mostres de condol han estat constants des d'ahir a la nit, quan es va conèixer la notícia, i avui al Supermatí repassarem la seva biografia. I a Ràdio Palafrugell, quan s'acabi el Supermatí, farem un especial de l'esmorzar per recordar-lo. Però avui també hem d'explicar les dades d'usuaris a l'aeroport port de la Costa Brava Girona, que creixen moltíssim. Repassarem la polèmica a Calella al voltant de l'elecció dels grups de la cantada de Havaneres i escoltarem què hi diuen els grups. I si teniu fills d'un o dos anys nascuts fa poc a Calonge i Sant Antoni i els heu de dur a la llar d'infants, avui us interessa que el curs que ve hi haurà una línia més per fer front a l'alta demanda, una línia més de llars d'infància. I també atents si heu de restaurar les façanes dels vostres edificis a Palamós, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa una nova línia de subvencions. Ara de seguida ho expliquem. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí ens acompanyarà Maria Francesca Fort Marçal, doctora de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili i líder d'un estudi que ha catalogat fins a 15 noves varietats de ceps de les vinyes de Calonge i que situa el municipi com un dels nuclis més importants de vinyes recuperades a tot el país. I com cada dijous, avui parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
I Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ha mort Lluís Molines, un dels principals puntals de la cultura de Palafrugell del segle XX i XXI i impulsor del teatre amateur a Palafrugell, a banda d'escriptor, periodista, editor i col·leccionista. El funeral està previst per aquest dissabte a les 12 del migdia a l'església de Palafrugell. I avui repassarem al Supermatí la seva biografia, la seva importància en el món del teatre a Palafrugell. La seva figura estarà lligada per sempre al teatre amateur de Palafrugell i també la seva figura com a activista cultural, com a col·leccionista, com a periodista, com a col·laborador de mitjans de comunicació. Tot plegat ho explicarem avui al Supermatí. Però també explicarem que l'aeroport de Girona-Costa Brava ha arribat gairebé al mig miler de passatgers durant els primers mesos de l'any, del gener al maig.
Això suposa un 84,7% més que l'any passat, amb 495.875 viatgers que han passat per la terminal de Vilopí d'Onyà. Segons AENA, gairebé la meitat d'aquests passatgers ho han fet durant aquest darrer mes de maig. Això suposa un increment del 77% en relació al mateix període de l'any passat. Paral·lelament, creixen les operacions, ja que s'han operat 2.390 vols, amb un 53% més que el maig del 2023.
La majoria de grups d'havaneres estan d'acord amb el nou sistema d'elecció de la cantada de Calella, tot i les crítiques de Carles Casanovas.
Sí, així ho han expressat a Ràdio Palafrugell, Arjau, Els Cremats, Peix Fregit i Neus Mar. En canvi, el grup Orbon ha volgut mostrar la seva opinió a l'emissora.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni obrirà aquest curs 2024-2025, el curs que ve, un nou grup per d'un a dos anys, diu, diguem-ne, per mirar de cobrir la demanda de places de les llars d'infants municipals.
En el moment de fer la preinscripció s'oferien 18 places vacants per dos grups, diu, i es van rebre un total de 34 sol·licituds. Per aquest motiu, i amb la voluntat que les famílies del municipi puguin accedir al servei, s'ampliarà la plantilla de personal i es podrà obrir un nou grup, diu, a la llar d'infants, el Ginjoler de Sant Antoni a partir del mes de setembre, amb l'inici del nou curs escolar.
Palamós convoca nous ajuts per la rehabilitació de façanes, suprimir barreres i desmuntar estructures.
El pressupost municipal destina 18.000 euros en aquests ajuts, que van destinats a immobles residencials de fins a 8 habitatges amb més de 20 anys d'antiguitat. L'objectiu és millorar l'estat exterior dels immobles al municipi, afavorint la seguretat de veïns i vianants, així com la imatge general de l'espai públic. Es podrà sol·licitar l'ajut fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica o l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
I lliuren les banderes blaves a 14 platges i 4 ports del Baix Empordà.
Aquest guardó, que està reconegut a nivell internacional, s'atorga en 47 països dels 5 continents i valora i premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la informació i l'educació ambiental.
I encara parlant de platges...
La plataforma sindical...
Dos socorristes protesta davant la Generalitat per demanar una normativa clara.
La plataforma sindical SOS Socorristes i Socorristes de Barcelona, Girona i Tarragona s'han concentrat aquest dimecres a plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir a la Generalitat una normativa que reguli la seguretat a les platges catalanes. Reclamen una llei que estableixi una temporada més llarga, condicions laborals dignes i infraestructures adequades.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, visita la nova deixalleria de Palamós.
La reforma integral de la deixalleria de Palamós era necessària perquè feia més de 20 anys que s'havia creat l'equipament i aquest havia quedat obsolet en alguns aspectes vinculats al tractament i reciclatge dels residus.
El festival Beatles Weekend de l'Estartit, que arribarà d'aquí un mes, celebrarà la seva 18a edició i ha anunciat una producció de Jaume Pla, Masoni.
El festival estrena una producció pròpia amb The Rocking Beats, un quartet liderat pel cantautor bisbalenc Masoni, que oferirà un recorregut pel rock de la discografia dels Beatles. El festival es farà del 17 al 21 de juliol.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que els fiscals del judici del procés desafien el fiscal general de l'Estat i es neguen a acceptar l'amnistia pels condemnats per malversació. Han entregat un segon informe reafirmant-se en les seves conclusions i avisant que s'apartaran del càrrec si se'ls imposa el criteri contrari. La fiscalia dirà que l'amnistia no s'ha d'aplicar a Puigdemont, Junqueras, Turull, Comín, Puig, Romeva i Bassa, però sí a Rovira i Ponsatí, que estan acusades de desobediència. L'endemà de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, la Fiscalia General de l'Estat va publicar ahir una xifra de 486 persones que se'n podrien beneficiar. Són encausades en 82 procediments penals en curs. La llei podria no aplicar-se a tots, ja que hi ha delictes com el d'odi que no s'inclouen en el text legal. Entre els procediments afectats hi ha el del Tribunal Suprem i el dels Tribunals de Justícia per sedició, malversació i desobediència, tot i que, com dèiem, la malversació està en dubte, segons la Fiscalia, segons els fiscals del Suprem. El nou president del Parlament, Josep Rull, fixa el ple d'investidura pel 25 de juny. Farà una ronda de contactes amb els grups la setmana que ve. Illa i Puigdemont s'han mostrat disposats a ser investits, tot i que ara mateix tot plegat és difícil. Si no hi ha candidat, es convocarien a eleccions automàticament el 26 d'agost, que serien pel voltant del Pont del Pilar. Ja va passar quan Quim Torra va ser inhabilitat i no es va trobar cap candidat. El partit conservador francès, els Republicans, destitueix el seu president després que aquest anunciés una acord amb l'ultradreta de Marine Le Pen per les eleccions legislatives anticipades. Els membres de l'executiva del partit han decidit excloure'l per unanimitat. Argumenten que trenca amb els estatuts i la línia dels republicans de no pactar mai amb l'extrema dreta. I una investigació de l'ONU sobre la guerra a Gaza conclou que tant Israel com Hamas han comès crims de guerra i contra la humanitat. L'informe denuncia que la destrucció massiva i la pèrdua de vida a Gaza formen part d'una estratègia per causar els màxims danys possibles. Israel ha donat carta blanca, diuen des de l'ONU, per atacar objectius civils, segons l'informe. I Pedro Sánchez anuncia al Congrés la pròrroga de la rebaixa de l'IVA dels aliments, que estava prevista que arribés el 30 de juny. No ha concretat quan durarà aquesta pròrroga. Aquesta rebaixa es va adoptar per alleujar les conseqüències de la guerra a Ucraïna i inclou un 0% d'IVA en aliments de primera necessitat i reduccions en altres productes. La rebaixa va costar 1.700 milions d'euros l'any passat i es preveu que el preu dels aliments pugi un 4,5% aquest any 2024. I ara saludem en Marc Vilà amb la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Em pregunto si veurem el sol avui, tot i que mirant la finestra ja veig que sí, però encara caldrà una mica de paraigües o no?
Avui dijous, tot i no descartar algun plogim residual, a primera hora del matí i a zones de més al sud de la nostra comarca, el dia es desperta amb molta més estabilitat que els últims que hem viscut. La jornada d'avui ja no serà tan fresca i un dels titulars és que la temperatura pujarà amb un cel que mica en mica anirà recuperant l'ambient assolellat, partint de les restes de nuvolositat matineres. La fresca matinal amb temperatures mínimes, que seran de l'ordre dels 9-10 graus mínims, contrastarà amb la suavitat al migdia amb màximes que arribaran als 25 graus, i l'ambient càlid es farà més important per l'efecte del predomini del sol, que a mesura que el dia avanci serà més rellevant. Pels propers dies tindrem una lleugera estabilització de l'atmosfera amb temperatures que s'aniran suavitzant, encara però amb intervals de núvols.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I el comentari d'avui ens l'envia l'escriptora Sabel Gámez.
Actua, gaudeix i fes gaudir. El dia 7 de juny passat, Sant Feliu de Guíxols donava la benvinguda de nou a la Fira del Conte. I durant 3 dies, grans i petits van endinsar-se en el món de la fantasia, que performances i espectacles al carrer van acoronar amb lectures que van acompanyar a 3 jornades plenes de màgia. I com no, amb un tret de sortida com l'espectacle de carrer Robobobs d'Actua Productions no podia ser d'una altra manera. Amb aquesta companyia familiar, on els germans Gil, el Xavier i el Joan capitanegen una travessia que va començar el 2003, un grup d'amics, el Jordi, el Lluís, l'Adrià, el Tomàs i el Toni, fan les delícies de tothom qui vulgui participar amb ells d'una aventura que té les seves arrels en la cultura popular catalana. Una aventura que fan diferent en cada espectacle. Aquesta vegada han estat uns robots gegants els protagonistes que han creat un món de somnis en la vila de Sant Feliu de Guíxols. Però hi ha més mons i més espectacles. Les nòmades, que ja ens van acompanyar, el petit Lilo, els gegants, Tòxic, Sisyphus i l'última creació, Wonderworld. Gràcies, Actua, per fer gaudir una vegada més a tothom. Us esperem a la propera.
I gràcies, Sabel Gámez. 2 minuts i mig i arribarem a 9:15 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Palafrugell es lleva de dol per la mort de Lluís Molines, un dels principals puntals de la cultura palafrugellenca del segle XX i XXI, impulsor del teatre amateur a Palafrugell, a banda d'escriptor, periodista, editor, col·leccionista i moltes altres coses que el faran una persona recordadíssima al municipi de Palafrugell. Com dèiem, escriptor, periodista, editor, col·leccionista, va deixar una empremta profunda en la vida cultural del segle XX i XXI. El funeral tindrà lloc aquest dissabte, a les 12 del migdia, a l'església de Palafrugell. Des dels principis dels anys 50 es va incorporar a l'agrupació artística del Casal Popular, participant en diverses companyies teatrals fins al 2009, quan va decidir retirar-se de la interpretació. Autor de diversos llibres sobre la història local, per exemple, Palafrugell 1936-1939, el Teatre Palafrugell, també va escriure Costa Brava, plató de cinema, va dedicar-se moltíssim també en el seu programa TV Costa Brava, tot recordant, va dedicar-se a la recuperació de la memòria democràtica i cultural del país i concretament del Baix Empordà, de la Costa Brava i de Palafrugell. Amb Joan Piera va reeditar obres de Miquel Torroella i Plaja i van publicar volums sobre el Carnaval de Carnavals, dedicats a les festes de primavera. Entre 1958 i 1964 va treballar com a locutor de ràdio a la Voz de la Costa Brava. Molines també va col·laborar amb el setmanari empordanès La Proa des del 95 fins al 2002 i va coordinar la revista del Baix Empordà i també va ser, com dèiem, col·laborador de Televisió Costa Brava i de Ràdio Palafrugell. Entre 1959 i 1976, juntament amb Bernat Causa, també van elaborar el llibret de la Festa Major de Palafrugell. Molines va rebre el diploma al Mèrit Ciutadà el 2013 a la sala de plens de l'Ajuntament de Palafrugell. Una, com dèiem, un dels principals elements pels quals serà recordat serà el seu paper en la recuperació o en l'impuls del teatre amateur i també la recuperació dels pastorets. I també és important tot el seu arxiu, tot el seu fons documental que va cedir a l'Arxiu Municipal de Palafrugell, que va anar aplegant al llarg de la seva vida com a periodista i promotor de cultura per assegurar-se que no es perdés i per posar-lo a disposició de la ciutadania. I així ho explicava per què havia decidit i, vaja, explicava la importància que considerava que tenia tot el seu fons documental.
Sempre he estimat el paper, la història local, la història del nostre entorn, i voltant per Brocanters i Mercadillos he vist històries familiars tirades per terra, fotografies, documents, tot això no es pot perdre mai, perquè repeteixo que el paper forma part de la nostra història. En el decurs de més de 50 anys he anat recopilant papers, històries, llibres, i ha arribat un moment que dius, bueno, jo no tinc ningú al darrere per deixar-ho, jo penso que el millor puesto per deixar-ho és l'arxiu del meu poble. Hi ha molta història del teatre palafrugellenc. Hi ha documents de diguem, de la
meva... Doncs acompanyem tasca. Des del supermatí, acompanyem en el sentiment amics, familiars d'en Lluís Molines i ens afegim a les mostres de condol. Com us deia abans, a Ràdio Palafrugell, una de les dues emissores que fem aquest informatiu, a partir de les 9 farem un especial de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell per recordar la figura de Lluís Molines. Però a aquesta hora del matí, quan passen un minut i mig d'un quart de nou del matí, de dijous 13 de juny, tenim més notícies. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili amplia a 15 les varietats de vinya úniques al món trobades a Calonge. Vinyes úniques al món, segons un estudi de l'àrea de biologia de la vinya del grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Són 15 noves varietats de ceps. I per parlar-nos d'aquest estudi ens visita la doctora de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili i líder de l'estudi, Maria Francesca Fort Marçal. Bon dia. Ara sí que podem connectar amb Maria Francesca Fort Marçal. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Parlem d'aquest estudi que ha impulsat la Universitat Rovira i Virgili i que s'ha presentat a Calonge, que cataloga 15 noves varietats de ceps. Per què és important això?
A veure, mireu, davant d'un canvi climàtic tan punyent, tots els científics o la comunitat científica el que fa és recomanar els estudis intervarietals, és a dir, entre varietats i també intravarietals, dintre d'una mateixa varietat. I que Calonge Sant Antoni va començar per aquí. Ens va demanar a veure si podíem explorar aquesta biodiversitat que ells ja sabien que tenien, perquè hi havia un estudi previ de la Universitat de La Rioja, i si podíem aprofundir en aquesta variabilitat o biodiversitat intervarietal, entre varietats. I bé, nosaltres hi vam estar disposats i aquí estan els resultats.
Això, per tant, són 15 noves espècies o noves varietats de ceps de les vinyes. Tothom que vagi, tothom que ens estigui escoltant, que hagi pogut anar un dia allò a sopar, a fer un vi a Calonge, tothom t'explica amb orgull, no?, les diferents varietats i el pes del municipi, la importància del municipi en aquest descobriment i aquest manteniment de varietats de ceps, no? Però què què significa que se n'hagin descobert 15 noves? Esperàveu trobar-ne tantes?
A veure, esperàvem trobar-ne més, perquè ja t'ho dic, la prèvia la va fer la Universitat de La Rioja. Llavors, si augmentàvem el nombre d'individus a prospectar, volia dir que hi havia més possibilitats de trobar coses noves. Nosaltres, això d'aquí és important i ells estan orgullosos i poden estar orgullosos, perquè pensa que nosaltres, la Facultat d'Enologia o el Departament de Bioquímica al qual jo pertanyo, la nostra experiència ha estat a Canàries. Mai hem trobat per hectàrea de vinya plantada tanta biodiversitat. Llavors, això d'aquí és una cosa que és del tot anòmala. Dintre del món del vi ningú s'ha trobat, o del món de la viticultura, ningú s'ha trobat tanta biodiversitat per hectàrea de vinya plantada, ja t'ho dic, eh? I allà baix a Canàries pensa que hem trobat pues moltíssim, no? Però mai tant per hectàrea de vinya plantada, eh? T'estic dient, mai tant com aquí. Llavors això d'aquí és important per dos motius. Primer, el que et deia, pel canvi climàtic, perquè els individus estan adaptats a aquest ecosistema que longí, i això vol dir que davant de variacions dintre del nínxol ecològic de cadascuna d'aquestes varietats, elles poden respondre molt més bé, perquè porten anys adaptant-se amb aquests microclimes. Llavors poden respondre molt més bé que una varietat introduïda forana, jo que sé, el Cabernet Sauvignon, perquè ens entenguem, no? O un Pinot Noir. I aquest és una, poden mitigar els efectes del canvi climàtic. I l'altre aspecte, i també molt important, és també té a veure amb aquestes varietats forànies estrangeres, no? Que tu pots anar arreu del món i pots tastar un Cabernet Sauvignon. Llavors, aquí, durant molts anys, hi ha hagut un procés d'homogenització dels vins. És a dir, hi ha estudis fets avui per avui que entre el 70 i el 90% de les hectàrees, estem parlant a nivell mundial, entre el 70 i el 90% de les hectàrees de vinyes plantades corresponen a 12 varietats. Això és un empobriment brutal, atès que hi ha més de 6.000 varietats registrades avui per avui en els bancs de dades, varietats de vitis vinífera, no? Varietats de ceps. Clar, això és un empobriment, i ara sí que és veritat que de fa uns 4 o 5 anys o 6 enrere, doncs hi ha hagut una voluntat d'explorar, i a part que el consumidor ja n'estava fart, no? D'explorar noves sensacions a partir de noves varietats, no? I llavors els calongins poden aportar aquestes noves, vull dir, quan les vinifiquin. Jo, per exemple, el dia que vam fer la presentació, em vaig tastar un al Picapolla Moscatella, que és extraordinari.
Home,
és
i tant,
però,
i tant.
Però molt bo, molt bo.
Sí, sí.
I per això, és a dir, el mercat calongí té aquesta especificitat, pot aportar un vi amb un perfil organolèptic absolutament diferent.
Això vol dir que, o sigui, totes aquestes varietats estan en ús, perquè ara em deia quan les vinifiquin, això vol dir que d'aquestes varietats encara hi ha, deu haver-ne que encara no n'estan fent vi, no?
Ah, just, perquè s'acaben de trobar, com aquell qui diu, i a vegades a la millor només hi ha un cep o dos d'aquella varietat, ara les han de multiplicar. I llavors han de començar, doncs, això, per multiplicar-les, és a dir, que hi hagin més ceps, no? I llavors, a partir d'aquests ceps, començar a fer proves de microvinificacions, primer tastar el most, després fer microvinificacions i tastar i veure quin potencial més enològic pot tenir.
I per tant, sí, digui.
No, digue'm.
No, deia que, clar, el fet que s'hagin conservat totes aquestes varietats implica això, un exercici de conservació, o pot haver casos en què, ostres, l'hem trobat, no? No ens ha aparegut aquesta varietat, no la teníem controlada.
Mira, els calongins han sigut molt tossuts, no? Ells, bueno, ja ho sabeu, no formen part de cap, o la majoria de viticultors de Calonge i Sant Antoni no formen part d'una denominació d'origen en concret, sinó que van per lliure. Ells no poden etiquetar, quan fan viador, no? I això d'aquí els hi ha valgut el fet de que poguessin conservar totes aquestes varietats. Perquè, mira, jo quan explico, jo sóc docent també a la Facultat d'Enologia, i quan els hi explico als meus alumnes l'erosió genètica que ha patit vitis vinífera al llarg de la història, els hi parlo al segle XIX la filoxera, al segle XX això que et deia, l'homogenització dels vins. Però és que aquesta homogenització dels vins, és a dir, aquesta erosió genètica, perquè, bueno, i acabo, el segle XXI amb el canvi climàtic, i ara torno enrere. Aquesta homogenització dels vins, és a dir, aquesta erosió genètica que ha patit Vitis vinífera, provocada per l'home, òbviament, aquí, a més, ha estat acompanyada de tota la legislació. Hi ha hagut una PAC europea que ha propiciat, ha afavorit l'arrencada de vinyes. Llavors, clar, aquí hi ha hagut una pèrdua brutal de biodiversitat. I l'altra són les denominacions d'origen. És a dir, tu, avui per avui, si vols pertànyer a una denominació d'origen, has de plantar no sé què perquè està permès. I si tens un cep prefiloxeri i l'has cuidat durant tants anys perquè ja et venia de l'avi, del rebesavi, aquest no el pots embotellar, encara que tinguis una plantació plena, perquè no està autoritzat, perquè no... Clar, això d'aquí és com posar pals a les rodes amb aquest desenvolupament, amb aquesta troballa de noves varietats. Tindran els seus motius i la llei és la llei, i això d'aquí ho hem de tenir molt present. Però en aquest cas els calongins ho han pogut conservar per la seva tossudesa, per la seva tossuderia. T'explico. De dir, nosaltres no combreguem d'aquesta legislació, els seus motius tindran, i a partir d'aquí és quan han pogut conservar i anant multiplicant poc o molt, doncs els ceps dels seus abans passats.
Per tant,
i aquí està el mèrit. Aquí està el mèrit.
Per tant, la tossudesa i el fet d'anar per lliure, no?, han estat els factors clau de Calonge.
Sí.
I a partir d'ara, això què pot aportar al món del vi, de, imagino, de tot el món, no?
Home, esclar. A veure, ara, si a partir d'aquí, a veure, aquí hi ha dos grans actors. Tu presentaves Rovira i Virgili com un actor principal, i no ho som. Nosaltres, de Rovira i Virgili, només som una eina que els ha permès als calongins trobar el que han trobat. Però els dos grans actors, primer és Remensa 21, aquesta associació de viticultors i pagesos calongins, no?, que han tingut sempre les idees molt clares, perquè si un no té les idees clares, no té nord. I ells han tingut el nord molt ben dissenyat i les idees molt clares. I després el gran mèrit és que l'Ajuntament de Sant Antoni de Calonge i Sant Antoni sempre ha estat al costat, sempre els ha estat recolzant. Però bueno, s'ha fet molt bona feina fins aquí. I a partir d'ara què? Si és el que realment em preguntes. Doncs a partir d'ara tot això... pensa que moltes d'aquestes varietats són viròtiques, s'han de sanejar una miqueta. Llavors, quan estiguin sanes, llavors es poden multiplicar. Llavors sí que és veritat que hi ha un procés de certificació que haurien de seguir, és a dir, tot això ha d'anar en mans del Ministeri, arriba un punt, i el Ministeri haurà de certificar. Clar, tot això és un procés llarg, és un procés de que hi ha molts diners. Llavors, bueno, doncs s'han de mirar quin... És a dir, a partir d'ara, Calonge i Sant Antoni ha arribat fins a un punt. A partir d'ara, com es gestiona el futur de tot això? Perquè el futur té molta val. Pensa que d'aquestes 15 veritats noves, nosaltres, per la nostra base de dades, per tot el que tenim, hem pogut, de moment, proposar, hipotetitzar, que n'hi ha 5 de Vitis vinífera i n'hi ha unes 8 o 9 que són híbrids productors directes. I després hem trobat un, m'imagino, un descendent de la Vitis silvestris catalana, que això no en teníem cap a la base de dades. En teníem una de Collserola, però està a la cuina, perquè m'entenguis, no? Mm-hmm. Doncs aquesta de Calonge també, vull dir, hi ha una silvestre, que això també pot ser interessant. I després hi ha aquestes 8 o 9 que et deia que són mescles entre viníferes i altres espècies del gènere Vitis, que també poden donar vins que, bueno, ara estan molt de moda el que es coneix dintre del món de l'enologia com a piuis, no? Abans es coneixien amb el nom d'híbrids productors directes. Doncs també n'hem trobat i també són desconeguts. Llavors, hi ha molta cosa per explorar, però s'ha de sanejar, s'ha d'estudiar en camp el comportament en camp i després s'ha d'estudiar el comportament en bodega, òbviament. I llavors, a partir d'aquí, decidir quin tipus de... com es comercialitza tot això. És a dir, com s'inclina dintre del mercat, diguéssim, doncs més doncs, d'això, doncs, de fer 4 centímetres a partir de tot aquest esforç, no?
Imagino que, bé, com a experta en la matèria, ha hagut de ser una investigació apassionant, no?
Oh, sí. Vull dir, a veure, jo sempre ho dic, no? Cada vegada que trobes un perfil que nosaltres, ja et dic, tenim una base de dades molt extensa, perquè ja fa anys que ens dediquem amb això. I quan trobes un perfil que no lliga, després, clar, te'n vas i vas a la base de dades mundial, no?, per confirmar si realment el que no t'està donant res d'igual a veure si això d'aquí es confirma a nivell mundial. I quan és, que, és com si tinguessis, no sé, és una emoció que no es pot descriure, no? Perquè tenim una alegria, no? Vull dir, el fet de trobar, pensa que la filoxera va fer molt de mal. I llavors el fet de trobar alguna cosa que s'ha conservat, que era per filoxera, que això d'aquí és una gran alegria. I bueno, i després a partir d'aquí doncs, bueno, doncs t'imagines això, no? Els contents que poden arribar a estar els calongins, aquelles famílies que amb tota la cura i amb tota l'estima han conservat el cep del besavi, del rebesavi. Vull dir, hi ha un munt d'emocions al darrere d'això, a part de doncs, la vessant econòmica, no? Doncs hi ha un munt d'emocions. Llavors, d'alguna manera, doncs, bueno, pues quedes això, no? Que és com si tinguessis un fill, perquè m'entenguis en paraules molt casolà.
Ens ha quedat claríssim. Ja, la il·lusió i la passió la transmet i també, clar, evidentment, ens transmet el pes i la importància que ha tingut aquest descobriment, doncs això a nivell mundial. Moltíssimes gràcies, ens ha servit molt per ubicar-nos també en per què era important i per què és important aquest estudi que ha catalogat 15 noves varietats de ceps de les vinyes de Calonge i Sant Antoni, un estudi que han impulsat des de l'Ajuntament, des de Remensa 21, i que ha fet el grup de recerca Tecnol de la Universitat Rovira i Virgili de l'àrea de Biologia de la Vinya. Ens ha acompanyat la doctora Maria Francesca Fort Marçal. Moltíssimes gràcies i felicitats pel descobriment, evidentment, també.
Pues sí, ens podem felicitar tots plegats, i els gironins també, perquè bueno, Calonge està ubicat a les comarques gironines, vull dir, jo i els catalans en general. Sí, perquè jo crec que és una... Vull dir, pensa que la xerrada la vaig titular això, no? L'arca de la biodiversitat dels ceps catalans, perquè dubto que hi hagi algun indret, no només a Catalunya, o a Girona, no només a Catalunya i no només en tot l'estat espanyol, que com et deia al principi, que hi hagi tanta biodiversitat per hectàrea de vinya plantada. Això és un èxit.
Doctora, moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres per convidar-me.
Passa un minut i mig de 9:15 a.m. Continuem amb més notícies parlant de l'aeroport de Girona-Costa Brava, que ha arribat gairebé al 500.000 de passatgers durant els primers mesos de l'any, de gener a maig. Això és un 85% més que l'any passat, prop de mig milió, hem dit mig miler, no, són mig milió de passatgers. La meitat d'aquests passatgers han arribat durant el mes de maig, i això també és un increment al maig del 77%. Tots els detalls els té la Maria Alsina.
Les aerolínies Ryanair i Jet2 han contribuït significativament a augmentar el nombre de passatgers a l'aeroport de Girona, que aquest mes de maig ha registrat 217.000 usuaris, gairebé el doble respecte als 122.000 del mateix període de l'any anterior. La majoria dels passatgers han viatjat amb Ryanair, que ha comptat en 176.000 usuaris, 20.000 més que el mes d'abril i més del doble que els que van volar l'any passat. Al maig del 2023, Ryanair va transportar 86.000 passatgers a Girona, un increment del 103%, que aquest augment es deu a l'increment de rutes i freqüències programades per l'aerolínia aquest estiu. Jet2 també ha reforçat la seva presència a l'aeroport de Girona per la temporada d'estiu, transportant 15.000 passatgers al maig, un increment del 23,9% respecte als 12.000 del mateix mes de l'any passat. Transavia, que ofereix vols de Girona als Països Baixos durant els mesos d'estiu, ha registrat 16.000 passatgers aquest mes de maig, un augment del 9% respecte als 15.000 de l'any passat. L'augment de passatgers es deu principalment a l'increment de l'activitat de l'aeroport aquest mes de maig, però en els darrers 30 dies l'aeroport ha registrat 2.390 aterratges i enlairaments, un augment del 53% respecte al maig de l'any passat. Pel que fa a operacions comercials, l'increment ha estat del 70,8% amb 1.624 operacions aquest últim mes. Tot i les xifres, aquest 2024 encara es troba lleugerament per sota les xifres prepandèmia, en concret un 4%.
I d'on venen els passatgers de l'aeroport de la Costa Brava?
El Regne Unit ha estat el mercat líder en nombre de passatgers des de l'aeroport de Girona, amb 65.000 usuaris al mes de maig, un increment del 30% respecte al mateix mes de l'any anterior. Alemanya ocupa el segon lloc amb 40.000 passatgers i un augment del 77%, seguida dels Països Baixos amb 25.000 passatgers, un increment del 68,9%. La ruta més utilitzada des de l'aeroport de Girona ha estat la que uneix la terminal de Vilobí d'Onyar amb Brussel·les Charleroi, amb 18.446 passatgers al maig, un augment del 82% respecte respecte a l'any anterior. La ruta amb Londres Stansted, amb 14.000 passatgers, ha retrocedit un 26,3% en comparació amb el maig del 2023. I la connexió amb Baden-Baden, que és Alemanya, ha estat la tercera més utilitzada, amb 12.000 passatgers i un augment del 106,5%.
Peix Fregit, Arjau, Els Cremats i Neus Mar estan d'acord amb el nou sistema d'elecció dels grups que actuaran a la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Així ho han expressat a Ràdio Palafrugell. En canvi, el grup Porbó no ha volgut mostrar la seva opinió a l'emissora. De fet, un dels seus històrics, Carles Casanovas, fa setmanes que va expressar a través de les xarxes socials que el nou funcionament és un desgavell perquè critica que no hi ha un director artístic.
Com ja vam explicar a Ràdio Palafrugell, l'Institut de Promoció Econòmica va reunir els grups palafrugellencs que havien actuat prèviament a la cantada per plantejar-los la direcció artística. L'anterior director, Francesc Sánchez Carcassés, va renunciar al càrrec. Després de reunions, van considerar que no hi havia cap persona que fos prou imparcial a tots els grups que pogués agafar el relleu de la direcció artística. A partir d'ara, totes les formacions palafrugellenques faran una rotació. S'escolliran dos grups entre Arjau, Porbo i Peix Fregit i s'alternaran Neus Mar i Els Cremats. Així ho explica Jordi Tormo del Peix Fregit.
I el motiu de fer-ho així seria més que res perquè són els grups que podríem dir encara mantenen el que seria el fet de cantar maneres des d'un punt de vista més tradicional, més clàssic, amb les tres veus i una mica el repertori habitual de la manera, i després els altres grups de Palafrugell, que serien Els Cremats i la Neus Mar, anirien entrant un sí, un any no, perquè es considerava que el tipus de música que feien, que evidentment és d'una qualitat absolutament indiscutible, potser era una altra manera d'interpretar la manera que no seria el més clàssic o el més tradicional.
Com dèiem, hem parlat amb tots els grups, menys Porbo, que no ha volgut fer declaracions, tots estan d'acord amb el nou sistema. En Carles Casanovas, anterior del grup Porbo, per la gent de fora de Palafrugell que no l'ubiqui, és la persona que relacionem només quan pensem en la cantada de Veneres, ho vinculem, ho relacionem amb en Carles Casanovas. Doncs bé, ell criticava el fet que no hi hagués un director artístic, diu que això és un desgavell, i també criticava aquest sistema rotatori, tot i que no volia entrar a discutir si Porbo havia de participar aquest any o no. Des de la Fundació Ernest Morató, que es dediquen a la preservació, a la conservació de l'havanera, el seu president, Enric Frigola, assegura que preferiria que hi hagués un director artístic.
Tot i això, Frigola destaca que no hi faltarà la qualitat sonora perquè tots els grups que hi actuen tenen molt nivell.
Jo desitjo que tinguin molta sort. No hi ha un director com fins ara, però la gent que hi participa, la gent que varen votar aquest nou sistema, són gent molt curtits en el món de l'havanera.
Atenció, si sou de Calonge i Sant Antoni o Rodalia, teniu nens petits d'un o dos anys, l'Ajuntament de Calonge obrirà el curs que ve un nou grup, una nova línia de llar d'infants d'un a dos anys per l'increment, per mirar de cobrir la demanda la gran demanda de places que hi ha a les llars municipals arran del fet que aquestes línies ara són gratuïtes. En el moment de fer la preinscripció s'oferien 18 places vacants per a dos grups d'IU i es van rebre 34 sol·licituds. Hi havia 18 vacants i es van rebre 34 sol·licituds.
Per aquest motiu i amb la voluntat que les famílies del municipi puguin accedir al servei, s'ampliarà la plantilla de personal i es podrà obrir un nou grup DIU a la llar d'infants al Ginjoler de Sant Antoni a partir del mes de setembre amb l'inici del nou curs escolar. Per tant, durant el curs vinent a Calonge i Sant Antoni hi haurà 107 places de les llars d'infants, la Palmera de Calonge i el Ginjoler de Sant Antoni distribuïdes en un total de 7 grups per aquesta primera etapa d'escolarització, compresa entre els 4 mesos i els 3 anys.
I fins al 30 de setembre, Palamós obre la convocatòria a nous ajuts per rehabilitar façanes, suprimir barreres i desmuntar estructures. Aquests ajuts van destinats a immobles residencials de fins a 8 habitatges amb més de 20 anys d'antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els últims 10 anys.
El pressupost municipal destina 18.000 euros a aquests ajuts, que s'atorgaran per concurrència no competitiva. Les actuacions subvencionables inclouen les obres realitzades al municipi entre l'1 l'1 d'octubre del 2023 i el 30 de setembre del 2024. Els propietaris o comunitats de propietaris poden sol·licitar l'ajut, que cobreix sanejament, reparació i pintat de la façana principal, així com la reparació de cornises, elements ornamentals i balcons. Els ajuts per la rehabilitació de façanes, amb una dotació global de 15.100 euros, tenen com a objectiu millorar l'estat exterior dels immobles al municipi, afavorint la seguretat dels veïns i vianants, així com la imatge general de l'espai públic. Es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica o l'oficina d'atenció ciutadana. Els ajuts cobriran fins al 50% del cost d'execució i fins al 100% de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística.
I ja s'han entregat les banderes blaves a 14 platges i 4 ports del Baix Empordà.
Les platges que s'han distingit a la comarca són la Cala Montgó, a Torroella de Montgrí, Tamariu, a Palafrugell, Llafranc, a Palafrugell, el Canadell, a Palafrugell, la Fosca, a Palamós, Es Monestir, a Calonge i Sant Antoni, Sant Antoni, a Calonge i Sant Antoni, a Torre Valentina, a Calonge i Sant Antoni, Cales Cristus de Torretes, a Calonge i Sant Antoni, Cala Rovira, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, la Platja Gran de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Sa Conca de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Sant Pol a Sant Feliu de Guíxols i, finalment, la Platja de Sant Feliu a Sant Feliu de Guíxols. Pel que fa als ports, del Baix Empordà s'han atorgat aquest distintiu a 4 ports: el Club Nàutic L'Estartit, el Port d'Aigua Blava a Begú, la Marina de Palamós i el Port d'Aro a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Cal recordar que el distintiu l'atorga el Jurat Internacional Bandera Blava 2023 de la FE, Foundation for Environmental Education. Aquest guardó, que està reconegut a nivell internacional, s'atorga en 47 països dels 5 continents i valora i premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la informació i l'educació ambiental. Així mateix, la qualitat de l'aigua de bany ha d'haver obtingut la qualificació excel·lent que estableix la directiva 2006/7/C, que regula la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
I socorristes de les nostres costes s'han manifestat de la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir a la Generalitat que estableixi una normativa que reguli el sector i la seguretat a les platges catalanes.
La protesta va reunir desenes de professionals que demanen una llei o decret que asseguri la seguretat a les platges, una temporada de vigilància més llarga que abasti de maig a octubre i uns mínims que els ajuntaments hagin de complir. A més, reclamen millores en les condicions laborals i en les infraestructures, com les torres de vigilància, que actualment es limiten a una simple cadira de fusta elevada.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha visitat la nova deixalleria de Palamós, una reforma integral de la deixalleria que era necessària perquè feia més de 20 anys que s'havia creat l'equipament i havia quedat obsolet en alguns aspectes vinculats al tractament i reciclatge de residus.
A l'hora de cobrir les necessitats d'un municipi que ha crescut fins als 18.000 habitants en els darrers anys, el projecte de remodelació ha permès actualitzar i ampliar aquest equipament, que ha crescut en més de 1.200 metres quadrats, sumant-hi els terrenys de propietat municipal que anteriorment s'havien utilitzat com a zona d'emmagatzematge de material de la brigada municipal. La nova deixalleria té una superfície de 3.139 metres quadrats i compta amb un moll de càrrega, una bàscula i noves caixes d'emmagatzematge amb una major capacitat, un magatzem cobert i un altre per a residus perillosos. També compta amb una sala polivalent on poder fer activitats pedagògiques adreçades a la ciutadania i fer difusió de la gestió de residus i el seu tractament. Tots els nous edificis que integren la nova deixalleria han estat construïts en fusta, amb l'objectiu de generar zero emissions. L'equipament compta amb zones enjardinades i s'ha dotat amb 16 plaques fotovoltaiques mitjançant les quals es cobreix tota la despesa energètica que genera aquest servei. El projecte ha rebut la subvenció completa que el municipi va sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya per a l'execució de les obres i el seu posterior equipament. Es tracta d'un total de 404.626 euros, un 69% del pressupost global, que se sumen ara als 180.000 euros que l'Ajuntament de Palamós assumeix dels seus recursos propis per la realització d'aquestes obres i amb els quals es complementa el finançament necessari per l'execució total de la reforma integral de la deixalleria i l'adquisició de nou equipament.
L'Ajuntament prepara un nou contracte d'escombraries, un nou sistema de recollida d'escombraries que tindrà novetats.
Un dels temes que també s'ha treballat durant la visita ha estat el desenvolupament del sistema de recollida porta a porta. L'alcalde de Palamós reconeix que aquest serà un dels punts que es vol contemplar en el nou contracte del servei de neteja i recollida d'escombraries. El sistema porta a porta els ajudarà a millorar la gestió de residus al municipi i també la seva imatge, reconeixia el batlle.
Estem treballant per implementar, la idea seria que al llarg de l'any 25 doncs, començar doncs, a implementar per zones aquest sistema porta a porta i que el més aviat possible doncs, pogués estar implementat en tot el municipi, sempre adaptant-nos a les necessitats dels diferents domicilis. Està clar que no és el mateix la necessitat d'un edifici unifamiliar que un edifici de 20 veïns i, per tant, s'intentarà aplicar sistema porta a porta, però amb diferents versions perquè tothom se senti còmode i tothom tingui una recollida porta a porta adaptada a les seves necessitats.
La voluntat des del consistori és anar implementant aquest sistema de manera progressiva en les diverses zones del municipi.
I en cultura, el festival Beatles Weekend de l'Estartit arribarà a la majoria d'edat amb la 18a edició ara d'aquí un mes i l'estrena d'una producció pròpia de Jaume Pla Mazzoni. El festival d'homenatge als Beatles se celebrarà del 17 al 21 de juliol amb diverses activitats, entre les quals hi ha concerts, xerrades i exposicions.
La principal novetat és que el festival, com deies, estrena una producció pròpia amb The Rocking Beats, un quartet liderat pel cantautor bisbalenc Mazzoni, que oferirà un recorregut pel rock de la discografia dels Beatles. El concert central tindrà lloc el dissabte 20 de juliol a les 10 del vespre, a la plaça del Molinet. Ara bé, el festival inclourà molts altres concerts. El primer serà el divendres 19 de juliol a la nit, a la plaça de l'Església, i n'hi haurà cada dia del cap de setmana fins a arribar el diumenge 21 a les 7 del vespre. Durant aquest últim concert, les veus de l'Estartit traduiran al català les peces més mítiques del grup britànic a l'espectacle de Beatles a Viva Veu.
A part dels concerts, també hi haurà tres exposicions sobre els Beatles.
Dues d'aquestes es podran veure de dilluns a divendres, de 10 a 2, a la sala d'actes de l'EMD. La primera mostra el fons Josep Maria Franzino de versions de temes dels Beatles, que inclou més de 10.000 versions catalogades. La segona és una exposició de fotografies de Mari Cosidó sobre el concert que Pete Best va fer l'any passat. I la tercera exposició, que es podrà veure a la Biblioteca Mar de Llibres de 10 a 2, també tracta sobre la relació dels Beatles amb la ràdio. Però això no és tot, perquè també durant tot el cap de setmana hi haurà xerrades sobre, per exemple, la geografia del grup i també presentacions de llibres. Trobareu la programació completa del festival a radiocapital.cat.
Gràcies, moltes gràcies, Anna Salvador.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, bé. Avui una setmana una mica estranya, eh?
Sí, estranya perquè hem de parlar de dues estrenes molt destacades, jo diria destacadíssimes, però amb la cosa que no s'estrenen demà. No arriben de
no
cap a les
immediates.
Dues demà. No són immediates, però arriben, diguem-ne, abans que ens tornem a escoltar la setmana que ve, ja les podrem haver vist.
I tant, doncs, que sí.
Parlem-ne. A banda d'això, tenim estrenes ja més... També en parlarem de coses que arriben aquest cap de setmana mateix, però que són una mica més justetes, no? Potser?
Sí, no portaran molta gent al cinema. Bueno, avui en dia sembla que res porta gent al cinema,
però a veure si una de les que parlem avui sí que ho fa.
Esperem que sí.
Doncs va, comencem amb cinema, no? I amb què comencem?
Doncs va, comencem potser amb el plat fort, amb una preestrena que arriba aquest cap de setmana, però que s'estrena dimecres, que és Inside Out 2, del revés 2.
Ai, espera, que ara ha vingut el micro-trailer. Ara comença el trailer de debò.
En directo desde la mente de Riley. Vamos a darlo todo.
Yupi.
Ai, ara estic pensant, potser arriba en català, no? Inside Out 2, o què?
Sí, crec que arriba en català, sí.
Doncs
sí,
anem
sí.
Parlant, va, que buscaré el trailer. De fet, ja mira, ja el tinc aquí, espera. És important, quan estrenem coses en català, és important que en parlem,
oh,
perquè,
i
més sobretot, Disney sempre té aquest compromís, no? Sempre estrena coses en català habitualment, i per tant és bo que en parlem. Inside Out 2, que, vaja, és la segona part d'aquella pel·lícula magnífica d'Inside Out, de Pixar, que esperem que mantingui el nivell, no?
Això ho esperem, sí. Segurament l'efecte sorpresa el perdrem perquè allò va ser, saps, espectacular, no ens ho esperàvem. Ara ja sabem el que hi ha, sabem una mica el plantejament. Sí que és veritat que aquí s'ha produït un canvi de gent responsable, perquè era Pete Docter, una de les veus més veteranes de Pixar, qui va dirigir aquella pel·lícula, i ara Pete Docter s'ha desentès una mica d'aquesta seqüela i és un nou equip creatiu que s'encarrega d'ella. Això sí, repeteix una de les guionistes, que és Meg Lafebo. Total, què ens explicarà aquesta segona part? Recordem que han passat 9 anys. Si en aquell cas es tractava de les emocions d'una nena petita i com al final aprenia que en base a l'emoció de la tristesa la necessitava i no la podia rebutjar, perquè la tristesa l'havien d'integrar amb nosaltres, aquí ens trobem a la segona etapa de la seva vida. És a dir, aquesta nena està deixant enrere la infantesa, es troba en l'època de la pubertat i ha de passar a l'adolescència. I és en aquest moment en què ens trobem que serà divertit, promet tenir coses interessants, el fet de, jo què sé, tractar nous sentiments, perquè aquí començaran a venir sentiments i emocions que no apareixin a la primera part, com l'angoixa, el passotisme, tot el que els hi passa als adolescents, no? Propi de l'edat.
Sí, jo crec que té el seu interès, no?, a veure, perquè això, sí. A la primera pel·lícula era una nena, ara arriba l'adolescent, que també les coses internes dels adolescents també donen per una pel·lícula, com és el cas, no?
Sí, sí que és veritat que, clar, això és una pel·lícula Pixar, depèn de Disney, i aquí potser l'emoció del despertar sexual no la veurem, ja us aviso.
Val, d'acord.
No, clar, perquè això també forma part de l'adolescència. Però la resta, sí. Vull dir que, bueno, jo li tinc ganes. Es veuran en alguns cinemes una preestrena aquest diumenge a dos passis, i llavors hi ha dimecres, que suposo que és avançant-se una mica en aquest cap de setmana llarg que ens ve amb Sant Joan i tal, doncs serà una manera per poder avançar-nos a l'estrena de la pel·lícula un dia abans, també.
Val, és a dir, perquè la gent no ho tingui ubicat, a dos passis diumenge i després sí. Ja fins dimecres.
19 de juny és l'estrena oficial de la pel·lícula.
Va, deixa'm mirar, perquè estava mirant els cines de Platja d'Aro sí que fan aquesta preestrena, i estava mirant, passa que en castellà, i estava mirant si... No, no tenen res programat en... De, no tenen cap passi en català. Anem a mirar a l'Espai Gironès, perquè això també és important, quan tenim una estrena en català,
sí.
Que hi hagi almenys algun passi en català.
Imagina't, ja costa que hi hagin passes en català quan oficialment s'estrena tot arreu i per tant hi haurien d'haver-hi molts i n'hi ha molt pocs en sessions que no són les millors. Vull dir que els cines fan, saps, la pirula, diguem-ho sí. D'aquesta manera.
Sí, sí, però és que ni quan arriba l'estrena oficial de dimecres, a Platja d'Aro, ni llavors. I el cinema de l'Espai Gironès, tampoc.
Quina sorpresa.
Sí. Això, punt negatiu pels Ocines i per Odeon Cinemes, que són els responsables del cinema de Palafrugell, de l'Espai Gironès.
Sí, molt malament.
Molt malament.
Targeta vermella.
I ara volia mirar els Ocines de Girona, que si a Platja d'Aro no hi és...
Tampoc.
Tampoc. Ah, no, sí, calla!
Sí,
mira, a Girona, diumenge no, però dimecres, a partir de dimecres, a les 4, a dos quarts de 5 i a dos quarts de 7 de la tarda.
Uh-huh. Però diumenge no.
Aquest diumenge amb la preestrena, no.
Doncs ens haurem d'esperar dimecres.
Ens haurem d'esperar dimecres, sí. Però, vaja, moltíssimes ganes de veure aquesta pel·lícula i de... No sé, si hi han sortit algunes valoracions, algunes opinions...
Sí, són bones. Sí? Vull dir, podem estar tranquils, estem davant una bona pel·lícula de Pixar. Sí que és veritat que és això de les seqüeles, no? Que ja saps de què va, ja no sorprèn, però que és una bona pel·lícula. Segurament serà molt difícil que estigui al nivell de la primera, ja t'ho dic.
Veig un 92% a Rotten Tomatoes, això està bé.
Sí, serà una bona pel·lícula.
Bona notícia, doncs. Molt bé, doncs Inside Out 2, que és una de les estrenes destacades dels pròxims dies, que això arriba a cinemes, i anem a plataformes, no? Jo tinc moltes ganes d'això, és que clar...
Sí, aquesta en parlem més havent vist el primer capítol, eh? Jo crec que anem de parlar dijous que venem de parlar, però que tothom sàpiga que dilluns a Max s'estrena per fi la segona temporada de La Casa del Drac.
The Targaryen who sits the Iron Throne is not just a king or a queen.
Ai. Quines ganes. I a més, que no saps què? L'estrenen per fer-me un regal a mi, perquè dilluns, el dia de l'estrena, és el meu aniversari.
Oh, bravo! Sí m'agrada, sí senyor.
Oh,
sí, senyor.
Quines ganes, Déu meu! No puc més.
Doncs sí, hem estat esperant gairebé 2 anys a l'estrena d'aquesta segona temporada, que, bueno, hauríem de fer una mica de servei públic i recordar on érem,
sí.
Perquè...
És a dir, això és la segona temporada de la prequela de Joc de Trons.
Correcte, estem en el moment en què els Targaryen dominaven el Tro de Ferro i en aquest cas hi ha una guerra civil, podríem dir, no?
Sí, clarament.
està a punt de detonar, però no detona durant tota la primera temporada, perquè el rei encara viu. Però quan el rei mor a la segona temporada, aquesta fredor que hi havia entre les dues aspirants al tron, que una és la filla del rei, que en teoria seria la legítima, que és Rhaenyra, i l'altra, que és Alicent, que és la millor amiga de Rhaenyra, que s'ha casat amb el rei i que ha tingut descendència amb el rei. I aleshores hi ha un esdeveniment determinat que es produeix, que a través d'un drac, un dels fills d'Alicent mata a un dels fills de Rhaenyra. I a partir d'aquí, amb un drac, veurem com detona aquesta guerra.
Mm-hmm. Veurem. He vist les primeres valoracions i són molt bones.
Sí. Jo crec que fent el mateix que vam fer la temporada anterior, això anirà però com un coet.
És una sèrie diferent de Joc de Trons.
Sí, és... però s'assembla molt al... O sigui, s'assembla molt a la part d'aquesta de Joc de Trons d'intrigues de palau.
Sí. Sí, però podríem dir menys espectacular. Bé, espectaculars...
Menys personatges.
Menys personatges, sí, potser sí.
Sí. Tot està més concentrat amb els Targaryen. No... Sí que és veritat que apareix algun Stark, a vegades per aquí i per allà, però...
Sí. Però, vaja, és boníssima. I ara tothom s'està dividint entre equip verd o equip negre, segons...
A veure, si Dani, què? Tu de qui ets?
Jo diria que sóc... Espera't un moment. Els negres són... Els negres són els bons, no? Els negres...
La Rhaenyra.
Jo team negre.
Sí, els verds és l'equip d'Alicent. Sí, jo també sóc dels negres, per tant, bueno, estem al mateix equip.
Dèiem que manté una mica l'esperit de Joc de Trons, perquè fins i tot la introducció han mantingut la sintonia.
Sí, molt a favor d'això.
Sí. Doncs això arriba a Max, ja no és HBO Max, arriba a Max aquest dilluns.
Dilluns, correcte.
Molt bé. Doncs fem una cosa, parlem d'altres estrenes en cinemes o en plataformes ja sense tràiler, així més ràpid. Per què comencem?
Doncs, bueno, si de cas, fred dos de cine així molt ràpid i anem a una de plataformes, que aquesta sí que és un dels plats forts que arriba avui mateix.
Vinga.
En cinema tenim El Cielo Rojo, que és una pel·lícula alemana sobre un grup de joves que es queden en una casa de vacances allà al Mar Bàltic i de cop i volta comencen a cremar-se els boscos i les flames comencen a situar-se al voltant de la casa. I veurem doncs aquí les seves pors, etc. No? Una cosa més introspectiva. I l'altra és Green Border, que és una pel·lícula també, en aquest cas, que posa el focus al que està passant a Bielorússia, concretament en aquesta política de Lukashenko d'atraure immigrants refugiats amb propaganda que podran entrar fàcilment a la Unió Europea. I ja veurem que la cosa no és tan fàcil. I veurem com diferents personatges, en aquest cas un activista, veurem també un guàrdia de fronteres i una família de Síria, que és la que pateix la situació. És a Green Border, que també s'estrena aquest cap de setmana. I llavors, la sèrie, El tros de seriot, que s'estrena avui a Amazon Prime, és The Boys, temporada 4.
Això, me n'han parlat molt bé de la sèrie, a tot tothom en parla, però jo encara no l'he vist. M'hi he de posar, no?
Sí, jo crec que t'hi has de posar. També t'he de dir una cosa, que si tu ves el primer capítol i no t'agrada, deixa-ho estar.
Sí, que ho deixi estar, pensava que m'anaves a dir que aguantés.
No, perquè el primer capítol, o sigui, el primer de la sèrie, perquè això ja és la quarta, ja és molt fort, ja et determina quin és el to de la sèrie. Val. I al final tu saps si aquell to tu te va o no te va. És una gambarrada brutal sobre el món de superherois. A vegades també és una paròdia sobre el gènere de superherois en el cinema. És moltes coses. I en aquest cas són uns superherois que et podries imaginar com serien avui en dia, no? Si tinguessin aquests poders. Doncs serien uns gamberros. Uns gamberros que cometrien tots els delictes possibles, que matarien amb la impunitat que els hi vingués dels pebrots. Vull dir, una gent que no serien la millor del món. Però gràcies a la televisió es converteixen en herois i estrelles mediàtiques, quan a darrere són una altra cosa. Però qui sap això? Un grup de nois que el que intentaran fer és aparar-los i, si pot ser, matar-los, tot i que no tenen poders. I aquí està aquesta situació que ja t'he dit que és molt, molt gamberra, molt passada de voltes, tractat en to de comèdia, amb molta sàtira, però fa molta crítica social de la nostra societat també.
Temporada 4 a Prime. I s'estrena Presunto Inocente a Apple. Una frase només?
Però si vols la deixem la setmana
que ve. Deixem la setmana que ve. Cinemes de proximitat aquest cap de setmana. Mira, per la Frugell precisament tenim Guardiana de Dragones, parlant de Casa del Drac, una pel·lícula familiar. I també tenim Siempre nos quedará mañana. Begú, l'última sessió de Freud. I a Torroella, diverses coses. Per una banda, El mal no existe, pel·lícula entenc que japonesa. Amigos imaginarios, amb Ryan Reynolds i John Krasinski com a director, en parlàvem ara fa uns dies.
Sí.
I Hasta el fin del mundo, que és la pel·lícula dirigida per Viggo Mortensen.
Molt bé.
Doncs aquestes són les pel·lícules que podrem veure als cinemes de proximitat aquest cap de setmana. Va, Ignasi, moltes gràcies i parlem la setmana que ve. Ja havem vist, espero, Inside Out i havem vist el primer capítol de La Casa del Dragón.
I tant, les dues coses estaran fetes.
Va, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Avui dijous, tot i no descartar algun plugim residual, a primera hora del matí i a zones de més al sud de la nostra comarca, el dia es desperta amb molta més estabilitat que els últims que hem viscut. La fresca matinal amb temperatures mínimes, que seran de l'ordre dels 9-10 graus mínims, contrastarà amb la suavitat al migdia amb màximes que arribaran als 25 graus. I l'ambient càlid es farà més important per l'efecte del predomini del sol, que a mesura que el dia avanci serà més rellevant.
El Supermatí torna demà a les 9 del matí. Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal amb tota l'actualitat del Baix Empordà.